A migdia. Amb Marta Pardell.
Alfons! El metge!
Volem més bates!
I menys corbates!
I fora empresaris!
De centres sanitaris!
Que exigim al govern!
Més finançament!
Salut i ensenyament! Que escolti el Parlament!
Matí de col·lapse a Barcelona per les tres protestes simultànies convocades per diferents sindicats. El sector públic s'ha llançat al carrer reclamant millores laborals, salarials i assistencials. Milers de metges i d'altres professionals sanitaris han protagonitzat dues marxes, mentre que el sector de l'educació ha desfilat fins a la Cambra Catalana per reclamar que encara s'està lluny de revertir les retallades. I el sector del taxi ha concentrat milers de vehicles a la Gran Via en protesta per la regulació de les BTC. De seguida ho desgranem més dimecres 25 de gener de 2023. Milers de metges i de personal sanitari protesten per reclamar més sou i atendre menys visites. Montse Hidalgo.
Els facultatius s'han manifestat en una jornada de vaga que ha tingut un seguiment del 78%, segons Metges de Catalunya, tot i que Salut el rebaixa fins al 17%. El portaveu del sindicat, Xavier Lleonart, denuncia la pressió que suporta el col·lectiu.
Alguns diuen que som uns privilegiats o que som l'aristocràcia del sector sanitari. És més que probable que qui fa aquestes afirmacions no hagi hagut de dedicar 11 anys de la seva vida a preparar-se, que no hagi treballat mai 60, 80 o 90 hores setmanals, que no hagi tingut mai a les seves mans la vida d'una persona.
Més de 3.000 docents i sanitaris encapçalen una altra protesta per demanar més recursos per al sector públic.
Aquesta manifestació ha arribat al Parlament amb el clam de revertir definitivament les retallades al sector públic. Educació xifra en un 7,7% el seguiment de la vaga. La portaveu d'Usted que estés, Yolanda Segura, demana més recursos per millorar la qualitat d'aquests serveis.
Recuperació i millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores que estem donant aquest servei i el volem donar amb qualitat i, per altra banda, doncs, un augment dels pressupostos per tenir més recursos.
Els centenars de taxistes concentrats a la Gran Via de Barcelona desconvoquen la vaga prevista per la setmana que ve.
Entre 2.000 i 900 vehicles han ocupat durant 4 hores el centre de la capital catalana per protestar contra la regulació de les BTC. Allà han decidit, en assemblea, donar una treva, tot i que amb el Mobile World Congress al punt de mira, com ha explicat el seu portaveu, Tito Álvarez.
Yo creo que hay que demostrar que uno es muy guerrero, que tiene mucha potencia, pero también tiene cabeza. Y yo creo que esta tregua que damos es muy importante para la ciudad y para demostrar, bueno, pues que el taxi no piensa solo en sí mismo, ¿no? Ahora el horizonte lo tenemos puesto en el Mobile World Congress.
En cultura, el col·lectiu Irídia celebrarà el mes que ve la primera edició de l'Irídia Fest, un festival dedicat a la cultura i als drets humans.
Que se celebrarà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. En el festival es donarà a conèixer el projecte Freedom First Jazz des del Corredor de la Mort, una de les apostes internacionals del certamen.
En esports, el Barça vol ser a les semifinals de Copa, Eduard Cabré.
El conjunt blaugrana rep aquesta nit a la Reial Societat a l'Spotify Camp Nou amb tota la plantilla a disposició i després d'encadenar 11 partits sense perdre.
I el temps, servei meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, avui ens espera una jornada ja ben diferent a la que teníem ahir. Sí que hi ha hagut aquesta precipitació fins ben bé mig matí. La tendència és que encara quedin restes de núvols, però també tendiran a trencar-se i de cara a la tarda tindrem el cel força serenat i amb aquest domini del sol en molts punts del territori ja a hores d'ara. D'altra banda, també la temperatura és ben diferent i és que, per exemple, a Girona tenim aquests 13 graus, 15 graus a Cabrils, si ens anem més cap al sud, a Tarragona, amb aquests 11 graus, o sí que encara tenim aquest ambient fred cap a les comarques de l'interior amb 4 graus a la ciutat de Lleida, també a Tremp. S'espera que durant la tarda arribin núvols mitjans, que aniran escombrant Catalunya de nord cap a sud, deixant el cel mig ennuvolat, però tan sols s'espera que hi hagi precipitació molt feble i en forma de neu cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Prop de 10.000 metges, segons els Mossos d'Esquadra, han sortit al carrer per exigir millores salarials i menys càrregues de feina. Convocats per Metges de Catalunya, els facultatius i d'altre personal sanitari han protestat davant del Departament de Salut per acabar l'estació de Sants, simbolitzant així la marxa de facultatius del país. Des d'allà han criticat el col·lapse en diferents serveis, sota el lema «Catalunya es queda sense facultatius». David Navarro, bon dia.
Bon dia. Repetint lemes com Balcells, mou fitxa, el metge no se'l trepitja o vocació no és explotació, els facultatius han fet el recorregut en un ambient festiu. La principal queixa dels participants, com els metges de família Martín i Esther o la Lluïsa, psicòloga clínica, era la pressió que reben per la manca de metges, que els obliga a rebaixar la qualitat assistencial.
Tenim molta pressió en assistencial, veiem 50 pacients al dia i, bueno, i són unes condicions que no sé si aguantarem molt. Surtes de la feina amb molt d'estrès.
Perquè estem farts de no poder atendre els nostres pacients com cal, estem farts de tindre precarietat laboral, de cobrar sous patètics, de treballar hores i hores, de fer visites cada 4 mesos a un pacient que s'està intentant suïcidar.
Eso hace que padezcamos una sobrecarga física y emocional que nos hace llegar a una situación límite que es la que estamos.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, s'ha felicitat pel seguiment de la vaga. Un 78%, xifra que contrasta amb el 35% comunicat pel Departament de Salut.
Èxit absolut i rotund. S'ha demostrat que el metge està emprenyat, que el metge està tip i que el metge vol fer arribar un missatge molt clar a la classe política, als gestors sanitaris, que així no anirem pas bé i que així la sanitat se'n va en orris.
Arribats a l'estació de Sants, els metges han fet una performance per evidenciar el gran nombre de facultatius que es veuen obligats a emigrar per guanyar-se la vida amb la seva professió.
Les protestes del sector sanitari han tingut repercussions arreu de Catalunya, no només a Barcelona. Una 50ena de professionals s'han concentrat a les portes de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en el marc d'aquesta vaga sanitària. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Segons Metges de Catalunya, el seguiment de l'aturada a la demarcació de Lleida en el torn de matí ha estat del 75% en l'àmbit de l'atenció primària i del 70% en l'hospitalari. Tot i això, en el cas concret de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el delegat del sindicat en aquest centre, José Ángel Montañés, el xifra en el 90%. Montañés explica que els motius per manifestar-se són similars al conjunt del país, tot i que en el cas concret de Lleida també hi ha algunes particularitats.
El deterioro de las contrataciones, de la situación profesional de los facultativos ha hecho que sea un sitio donde retener al profesional pues resulta difícil. Entonces hay fugar de personas, de profesionales cuando vienen a hacer aquí la especialidad, pero luego pues prefieren ir a trabajar a otro sitio.
Aquest migdia el sindicat CATAC també ha convocat una concentració davant l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per visibilitzar aquest malestar. Tot i això, el gruix dels actes a Ponent tindrà lloc demà amb piquets informatius a primera hora del matí i una concentració i encartellada a les 12 del migdia.
A Tarragona, les infermeres i infermers de l'Hospital Joan 23 han convocat 2 dies de protestes coincidint amb aquesta vaga de metges i aquest migdia també s'han concentrat per protestar. Amb Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Les infermeres i infermers del Joan 23 han iniciat aquest 25 de gener diverses accions reivindicatives sota la plataforma Aturem Joan 23 per recuperar els drets perduts en el sector. Cal destacar que el personal d'infermeria no ha pogut secundar la vaga, ja que se'ls hi ha imposat uns serveis mínims del 100%. Per aquest motiu han decidit fer una primera acció de protesta aquest matí, on entre 50 i 100 professionals han tallat el carrer davant del centre hospitalari. Durant aquest migdia tornaran a fer una acció similar respectant els torns imposats. Carlos Martínez, portaveu de la plataforma, expressa que l'objectiu és generar rebombori entre els assistents a l'hospital, ja que no poden secundar la vaga.
Les companyes portem missatges de queixes al final i mostrant que estem a favor de fer la vaga, però que no podem perquè som serveis mínims, i estem repartint tríptics informant de per què ens estem mobilitzant i com afecta això a la salut de la ciutadania.
Aquestes accions clouran demà 26 de gener amb una gran mobilització que culminarà a l'Ajuntament de Tarragona per fer-los conscients de les seves reclamacions.
I la presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Maria Carme Sabater, retreu al Sindicat Metges de Catalunya que no signés el conveni del Siscat acordat fa poques setmanes per altres sindicats amb el Departament de Salut. El conveni ha estat una via per apujar salaris i millorar condicions laborals a 70.000 treballadors de la sanitat, tant públics com concertats. Avui ho ha explicat a la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Maria Carme Sabater, comprèn les reivindicacions dels metges i metgesses, però lamenta que la protesta perjudiqui als ciutadans, la balda més feble del sistema. Sabater qüestiona que Metges de Catalunya rebutgés el darrer conveni del Siscat, signat aquest mes de gener, que ha comportat increments retributius per a tots els grups professionals del sistema sanitari.
El que em costa entendre és que quan va haver el conveni del Siscat, que és de tot el sistema de salut, tant públic com privat, la majoria de sindicats, sobretot sindicats socials, signessin els acords d'increments i de horaris i beneficis tant laborals com econòmics de cara als professionals, el Sindicat de Metges no ho signés.
El conveni del Siscat el van signar les associacions empresarials del sector salut, 13 dels 15 delegats sindicals de Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat d'Infermeria SATSE, i beneficia empleats i empleades d'hospitals, centres de primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental.
Però la vaga sanitària no acaba aquí perquè, paral·lelament, milers de sanitaris i també docents, mestres i professors s'han manifestat al centre de Barcelona. Han demanat més recursos per als serveis públics, així com millores laborals i salarials. Convocats pels principals sindicats educatius i d'altres de minoritaris de la sanitat, aquesta protesta ha reunit més de 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Els manifestants han qualificat de penosa la situació de la sanitat, mentre que des d'Educació reclamen als sindicats la reversió definitiva de les retallades. Des del departament xifren el seguiment d'aquesta vaga educativa en un 7,7%. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Els sindicats que formen part de la Mesa Sindical de Sanitat, USOC i Infermeres de Catalunya, per exemple, han decidit manifestar-se aquest matí juntament als sindicats dels mestres. Un dels seus portaveus, Cristian Bonet, s'hi ha referit de manera implícita a la convocatòria de metges de Catalunya i ha defensat el dret a tenir diferents estratègies. En aquest cas, la Mesa s'erigeix com a defensor de totes les categories professionals al sector sanitari i no només dels metges.
Nosaltres entenem les mobilitzacions que es fan al sector, cadascú determina com creu que s'ha de mobilitzar. Nosaltres estem convençuts que és junts i juntes, però hi ha altres que de moment no ho veuen així.
Sigui com sigui, sindicats i docents s'han sumat forces en una manifestació a favor dels serveis públics, una manifestació en majoria de sanitaris, això sí. I en els sindicats dels mestres han convocat de manera separada, trencant la unitat del curs passat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, el primer sindicat que va convocar la vaga per avui i demà, ha demanat celeritat a Educació en la consecució dels acords pendents.
Estem aquí per defensar els serveis públics, tant educació com sanitat, amb dues grans demandes. Una, recuperació i millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores que estem donant aquest servei i el volem donar amb qualitat. I, per altra banda, doncs, un augment dels pressupostos per tenir més recursos i poder donar aquesta qualitat als serveis.
Però des de Comissions Obreres, Teresa Esparavé ha llançat aquest missatge al sindicat majoritari.
Tots majoritàriament hem convocat, tots estem aquí, però hem convocat en dies diferents. O sigui que és molt important tornar a la unitat sindical, si hi ha més mobilitzacions, convocar unitàriament, perquè pel departament ens pot donar una impressió de feblesa, que no és el cas perquè estem forts, i de cara a la plantilla també una certa desorientació.
La manifestació a favor dels serveis públics s'ha arrencat a plaça Sant Jaume de Barcelona i ha acabat al Parlament. Des de Junts, Laura Borràs ha rebut una espectacular escridassada quan ha volgut empatitzar amb els manifestants. No ha estat el cas dels diputats de la CUP que han seguit la lectura del manifest juntament als concentrats. Marta, la manifestació ha estat molt plural i diversa. S'hi han afegit fins i tot pensionistes i grups en contra de l'OTAN. I demà més, perquè en continua la vaga, tant la vaga de metges com la vaga de docents.
Gràcies, Anna Ruiz, i volem saber quina repercussió ha tingut tot plegat als centres educatius. Al Baix Penedès, la vaga ha tingut un baix seguiment, tot i que molts docents sí que han participat a la manifestació de Barcelona. Als instituts, però, el seguiment ha estat més ampli. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
L'alumnat dels instituts, amb dret a vaga, sí que s'ha adherit a la convocatòria d'una forma massiva a la comarca de l'Alt Penedès. També ha estat als instituts on hi ha hagut més seguiment per part del professorat. Per exemple, a l'Eugeni d'Ors s'assenyala un 30% de seguiment per part dels mestres. Eduard Barrubés, professor de l'Institut Eugeni d'Ors, posava de manifest les principals reivindicacions.
Les mesures correctores del departament s'apliquen tard, s'apliquen malament, sempre hi ha excuses, no s'acaben de concretar les coses. Sembla que hagis d'estar cada vegada, per cada cosa, tornar a reclamar i diem, bueno, ens plantem i que hi hagi voluntat negociadora d'una punyetera vegada.
Pel que fa a les escoles de primària, la jornada ha estat molt a prop de la normalitat. A l'escola Estalella i Graells, per exemple, cap mestre ha fet vaga i a l'escola Mas i Parera només una persona del professorat s'ha adherit a la convocatòria.
També seguiment discret, escoles i instituts. De Terrassa, alguns mestres consideren que el sector acusa el cansament de tantes vagues consecutives. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Soler.
A l'Institut Montserrat Roig, només el 10% de professors han secundat la protesta. Els mestres atribueixen aquest baix seguiment a la pèrdua de confiança amb els sindicats, que no han aconseguit revertir les retallades salarials ni rebaixar el nombre d'alumnes per aula. Escoltem Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
Aquesta vaga és per tot allò que no s'ha parlat encara.
perquè el tema de les retallades de les retallades dels sous que es van fer, doncs encara no s'han tornat enrere. I a banda hi ha una demanda persistent de baixar la ràtio de l'alumnat. Cada vegada és més difícil fer classe perquè hi ha més diversitat.
Segons els professors, les mesures implantades al setembre, sobretot a primària, són improvisades i no han donat el resultat esperat.
Doncs bé, totes aquestes demandes han tingut resposta des del Parlament, on aquest matí s'ha fet la sessió de control al govern.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha dit que comparteix el malestar dels metges i ha convidat partits i sindicats a fer canvis estructurals en el model de salut per blindar-lo amb un pacte nacional.
Però anem en els canvis de model i anem amb la complicitat de tothom. Els hi proposaré formalment, els hi enviaré una convocatòria, ens assentarem conjuntament amb totes les forces polítiques i sindicals per plantejar com hem de blindar el sistema des del punt de vista de finançament, des del punt de vista de model.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha lloat l'acord assolit al setembre amb els sindicats per contractar 3.500 mestres més i s'ha mostrat convençut que aviat acordaran revertir les dues mancances que queden.
Primera vegada en 20 anys, i per tant hi ha hagut un acord històric, hi ha hagut molt bon clima de treball des del 1 de setembre, 14 meses sindicals, hem fet reunions i més reunions i per tant estem convençuts que la nostra proposta que reverteix totes les retallades, el més aviat possible, l'acordarem amb els representants dels treballadors.
Tots dos consellers han subratllat que amb els pressupostos aprovats tindrien més diners a cada departament per enfortir els serveis públics.
I els taxistes també s'han sumat a aquesta jornada de vagues amb una plantada de vehicles de 4 hores a la Gran Via de Barcelona. Una protesta per la regulació de les VTC que ha plegat 900 vehicles segons la Guàrdia Urbana i 2.000 segons l'organització. Els conductors han fet una assemblea on han decidit desconvocar la vaga prevista per la setmana vinent. A la Gran Via hi tenim el nostre company Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. Doncs sí, assemblea que ha plegat centenars de taxistes i que ha decidit per àmplia majoria ajornar la vaga prevista del 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb el Congrés del sector audiovisual més important del món i donar així un mes de marge fins al mobile al govern perquè posi en marxa totes les mesures que els hi han promès. Aquestes són la regulació de tarifes, més inspeccions policials a les VTCs de plataformes o la creació d'una nova norma pionera al món que regularà tots els operadors de transports. Tito Álvarez és portaveu d'Elite Taxi, un dels sindicats convocants de la protesta.
Yo creo que hay que demostrar que uno es muy guerrero, que tiene mucha potencia, pero también tiene cabeza. Y yo creo que esta tregua que damos es muy importante para la ciudad y para demostrar, bueno, pues que el taxi no piensa solo en sí mismo, ¿no? Ahora el horizonte lo tenemos puesto en el Mobile World Congress, que a nadie se le olvide, Mobile World Congress, y damos aire a la administración para que cumpla sus compromisos.
Coincidint amb l'assemblea que s'ha fet al Passeig de Gràcia amb CASP, els taxistes han deixat els seus vehicles aturats, més d'un miler, però molts menys dels 5.000 que volien aplegar bé a la Gran Via o al Passeig de Gràcia, deixant lliures, això sí, en tot moment un carril com a mínim perquè poguessin passar els autobusos i les ambulàncies. No han omplert tot l'espai que s'havien fixat, però han fet una nova demostració de força amb un ambient força festiu, amb sons de clàxons i llançaments de petards inclosos. S'han reclamat un cop més la reducció i el control de les flotes de VTCs per evitar que Barcelona acabi sent com Madrid.
I també continua la vaga dels lletrats de l'administració de justícia, els antics secretaris judicials, que denuncien que no se'ls ha adequat el sou a les seves noves responsabilitats. La vaga és indefinida i ja està provocant la suspensió de judicis. Des de Badalona denuncien que el volum de feina és insostenible i que per això molts titulars concursen per marxar d'aquests jutjats. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Els lletrats de l'administració de justícia són els encarregats d'organitzar el jutjat, d'autoritzar els pagaments judicials i de donar fe pública en un registre, entre d'altres funcions. Des de Badalona demanen la creació d'un gran edifici judicial nou i la creació de dos jutjats més a la ciutat, el 9 i el 10, per fer front a la forta càrrega de feina que assumeixen les 80 persones que actualment treballen als jutjats de primera instància de la ciutat. Ho ha explicat el lletrat destinat al jutjat de família de la nostra ciutat, José Francisco Álvarez.
El volumen de los juzgados de Badalona es insostenible. Actualmente el año pasado en el ámbito civil, que es el mío, han entrado unas 20.000 demandas, que supone un ratio doble del establecido por el Consejo General del Poder Judicial, que establece una media de unas 1.200, 1.300 demandas por juzgado.
Els afectats asseguren que de moment el Ministeri de Justícia no vol negociar, però resten a l'expectativa de com es pot desencallar la situació.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat preocupat per totes les vagues convocades i convençut que tenir nous pressupostos ajudaria metges, mestres i tothom en general. Des del Parlament, Aragonès ha demanat suport pels comptes a la CUP i a Junts per Catalunya i, sobretot, ha reiterat el cap de l'oposició, Salvador Illa, a tancar un acord el més aviat possible. Parlament, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president aragonès ha repetit que els nous pressupostos aportarien 1.200 milions d'euros a salut i 650 milions per ensenyament. I li ha demanat al cap de l'oposició del PSC, Salvador Illa, que tanquin un acord de manera imminent.
I és molt important també tenir-lo a punt el més aviat possible, perquè incorpora una millora de la inversió pública que necessita temps per ser executada i una millora de la dotació de tots els serveis públics. I avui, precisament, doncs que estan presents al carrer demanant respostes, una part de les respostes es podran donar millor amb aquest pressupost. I per tant, doncs, el convido a aprofundir en aquestes negociacions i tancar un acord el més aviat possible.
Illa no s'hi ha mostrat disposat i, pel contrari, li ha retret Aragonès que l'hagi puntejat reclamant al president Pedro Sánchez l'aprovació dels pressupostos catalans. També li ho ha criticat Junts per Catalunya. De la seva banda, els comuns li han demanat a Aragonès que actuï i aprovi decrets llei per avançar mentre no hi hagi pressupostos.
Encara en l'àmbit polític, les defenses d'Oriol Junqueras i Carme Forcadell reclamen al Suprem anul·lar les sentències de sedició i malversació.
Els lletrats demanen l'absolució dels seus clients perquè consideren que la derogació del delicte de sedició en la reforma del Codi Penal i la reforma del delicte de malversació obliguen el Tribunal Suprem a anul·lar la condemna de Junqueras i Forcadell per aquests delictes. Per contra, la Fiscalia del Suprem ha presentat un escrit per reclamar que no es rebaixin les penes d'inhabilitació imposades a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, fruit justament de la reforma del Codi Penal.
I ha acabat la instrucció per les càrregues policials de l'1 d'octubre.
Més de 5 anys després dels fets aniran a judici 45 policies nacionals i s'arxiven les diligències per a 20 més per les càrregues en diversos centres educatius de la ciutat. Són les que van deixar desenes de ferits. Segons el magistrat instructor, els fets podrien constituir delictes de lesions contra la integritat moral i fins i tot de tortures.
Notícies en xarxa.
És moment per la cultura. El col·lectiu Irídia celebrarà el 2 i 3 de febrer la primera edició de l'Irídia Fest, un festival de cultura i drets humans que se celebrarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Estarà dedicat al jazz, al rap, al kuduro i al reggaeton i té com a protagonista l'artista Keith Lamar, que és el corredor de la mort dels Estats Units. Esplugues Televisió, Carol Gramunt, bon dia. Quina és la història i el missatge que es vol llançar?
Bon dia. És un festival que, a més de posar el focus en la cultura, ho fa en els drets humans. La idea neix de la reflexió que és imprescindible demostrar que hi ha alternatives col·lectives empoderadores per fer front a la radicalització de l'odi a través de crear espais de comunitat i celebració com aquest festival. El dijous 2 de febrer es farà un concert en directe, un projecte liderat per l'afroamericà Keith Lamar, que cantarà des de la seva cel·la a la presó d'Ohio, on porta 28 anys el corredor de la mort i la seva execució està prevista per aquest any 2023. Aquest projecte forma part de la campanya Justice for Keith Lamar per conscienciar sobre la pena de mort i evitar la condemna del propi Keith. Les lletres d'aquest cantant reflexionen sobre la llibertat a través del jazz i la poesia. El propi Keith, a la roda de premsa celebrada aquest matí, ha assegurat a través d'una trucada que ha fet des de la presó que gràcies a la música i a aquestes col·laboracions que parlen de la seva situació personal, el seu missatge pot arribar a les noves generacions per avançar en els drets socials i econòmics perquè les noves generacions precisament lluitin per un futur millor.
Gràcies, Carol Gramunt, des d'Esplugues Televisió, i ara arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça vol ser a les semifinals de la Copa del Rei. El conjunt blaugrana rep aquesta nit a la Reial Societat a l'Spotify Camp Nou amb tota la plantilla a disposició i després d'encadenar 11 partits sense perdre. El tècnic del Barça, Xavi Hernández, creu que avui es veurà un gran espectacle a l'estadi.
Juguem davant de la nostra afició, que els necessitem. Des d'aquí, aviam si el camp pot estar més o menys com l'altre dia, unes 80.000 persones, doncs no ens aniríem malament. Crec que és un partidàs, crec que és un partidàs. Crec que nosaltres estem en un bon moment de forma, a pesar de l'últim dia contra el Getafe. Ells estan en un gran moment de resultats, de joc, de confiança, i es pot veure un gran partit, no? Sí, a sobre és uns quarts de final de Copa molt interessant.
El Barça-Reial Societat començarà a les 9 de la nit. Abans es jugarà el partit entre el Barça i el Levante Les Planes. Parlem de futbol femení de la màxima categoria. Un partit pel que no podrà estar la jugadora del Barça, Salma Parayuelo, que és baixa d'última hora per una lesió muscular. I el partit clau de l'Espar Unir Girona a la Lliga Femenina de Bàsquet es juga avui dimecres. Les gironines visiten a les 6 de la tarda la pista del Sopron, d'Hongria, líder del grup B de la competició. Des de Televisió de Girona informa en Joan Massaguer.
L'Espar Girona visita el vigent campió de l'Eurolliga, el Sopron, amb comptes pendents. Al desembre, els dos equips van viure un capítol tens per la sortida de Britney Sykes del conjunt hongarès cap a Girona, que va perjudicar l'equip d'un Bernat Canut, que no ha volgut donar importància a la prèvia.
Tots aquests moments són molt efímers i els hem d'intentar aguantar i l'hem d'intentar millorar. I l'equip té molt marge de millora, tant a darrere com a davant.
És innegable, però, que el duel arriba carregat de picant. Tot i això, les gironines viuen el millor moment de joc de la temporada i també el de resultats, amb només una derrota en els últims 11 enfrontaments entre Lliga i Eurolliga. A l'altra banda del parquet, el Sopron lidera el grup B juntament amb l'Esquio, amb una victòria més que l'Espar, que és cinquè.
També en bàsquet, a l'Eurocup femenina, la segona competició continental, el Cadi la Seu inicia a 3:15, a casa, l'eliminatòria de vuitens de final davant del Flames Carolo francès. Jordi Acero, l'entrenador del Cadi la Seu, reconeix que l'equip arriba tocat després de la darrera derrota en Lliga.
Venim ferides, dolguts per la derrota de l'altre dia contra Benvibre, focalitzant el partit d'aquesta setmana de Leganés de dissabte, que torna a ser una final per nosaltres, però evidentment a intentar competir el millor possible aquí a casa, davant de Carolo, amb uns vuitens de final d'Eurocup, que no juguen cada any, per tant amb ganes de fer un bon partit i competir el millor possible.
També en bàsquet, també té cita avui dimecres a l'Eurocup, en aquest cas a la masculina. La penya, els verd i negres, reben a 8:45 a l'Olímpia de Ljubljana, cué del grup A, on juga l'equip badaloní. I en hoquei sobre patins, avui es juguen dos partits de l'hoquei Lliga Femenina. El Cerdanyola rep el Manlleu i el Palau de Plegamans a l'Alpicat, els dos partits a les 9 de la nit. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Avui us volem descobrir un llibre diferent. Un llibre que està ple de dones catalanes, d'una forma oberta i plural, nascudes o vinculades estretament a la nostra terra. Dones que han contribuït a que el món sigui una mica millor, i algunes ni tan sols ho van arribar a saber. Dones que han ajudat altres dones a ser el que són i arribar on mai haguessin somiat. Dones inspiradores i creadores, en molts àmbits, intentant que la nostra societat sigui cada cop més igualitària. Tot i que encara queda camí, elles ja el van començar.
La Neus va patir tortura i va viure un infern al camp. Pensava que moriria i va estar a punt moltes vegades. I va conèixer el millor i el pitjor de l'ésser humà. Però va sobreviure gràcies a la solidaritat entre els presoners i a la fe que un dia podrien sortir i arribar a casa.
Aquest petit gran homenatge a més de 80 dones que, com diu la seva autora, podien haver estat moltes més, úniques en el sentit que són destacables, que paga la pena saber-ne la seva història, celebrar-les i, per què no, reivindicar-les i, en algunes ocasions, rescatar-les de l'oblit. La seva autora és d'aquí, de Sabadell, i és amiga nostra. Encara recordem la cara d'il·lusió quan va entrar per la porta de Macondo i va dir «Ja el tinc». La Montse Barderi sempre ha defensat la figura de la dona en la història. En aquest llibre, cada biografia està explicada a moda de conte curt, divertit, irònic, enginyós, acompanyada d'una fantàstica il·lustració de la dona en qüestió a càrrec de la Violeta Crespo. Al final de cada història hi ha una petita síntesi de què la fa única i, finalment, una moralina, una conclusió moral de què ens ensenya la seva vida. És un llibre maquíssim, ple de colors i de vida. històries úniques com les seves protagonistes, des de Mercè Rodoreda passant per Montserrat Caballé, o dones més desconegudes però molt valuoses com Raimon de Matavaques, a la que els seus pares van casar amb 13 anys amb un senyor de 35, i quan el cura va preguntar-li «Vols per marit el Josep Maria Canals?», i ella va dir «Si els pares ho volen». Tenint en compte que era la meitat del segle XIX, la tia va tenir molts pebrots. Entendríeu que més tard es separés, oi? Des de Macondo creiem que és un llibre necessari, tant per petits com a grans. Una part de la nostra història igual d'important només que la que ja coneixem.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El fill!
El fitxa!
El metge! Volem més bates!
I menys corbates!
I fora empresaris!
Del centre sanitari!
Que exigim al govern!
Més finançament!
Salut i ensenyament, que escolti el Parlament!
Matí de col·lapse a Barcelona per les tres protestes simultànies convocades per diferents sindicats. El sector públic s'ha llançat al carrer per reclamar millores laborals, salarials i assistencials. Milers de metges i d'altres professionals sanitaris han protagonitzat dues marxes, mentre que el sector de l'educació ha desfilat fins al Parlament per reclamar que encara s'està lluny de revertir les retallades. I el sector del taxi ha concentrat centenars de vehicles a la Gran Via de Barcelona en protesta per la regulació de les BTC. De seguida ho desgranem. És dimecres, 25 de gener de 2023. Milers de metges i de personal sanitari protesten per reclamar més sou i atendre menys visites. Montse Hidalgo.
Els facultatius s'han manifestat en una jornada de vaga que ha tingut un seguiment del 78%, segons Metges de Catalunya, tot i que Salut el rebaixa fins al 17%. El portaveu del sindicat, Xavier Lleonart, denuncia la pressió que suporta el col·lectiu.
Alguns diuen que som uns privilegiats o que som l'aristocràcia del sector sanitari. És més que probable que qui fa aquestes afirmacions no hagi hagut de dedicar 11 anys de la seva vida a preparar-se, que no hagi treballat mai 60, 80 o 90 hores setmanals, que no hagi tingut mai a les seves mans la vida d'una persona.
Més de 3.000 docents i sanitaris encapçalen una altra protesta per demanar més recursos per al sector públic.
Aquesta manifestació ha arribat al Parlament amb el clam de revertir definitivament les retallades. Educació xifra en un 7,7% el seguiment de la vaga. La portaveu d'USTEC Estès, Iolanda Segura, demana més recursos per millorar la qualitat d'aquests serveis.
Recuperació i millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores que estem donant aquest servei i el volem donar amb qualitat, i per altra banda, doncs, un augment dels pressupostos per tenir més recursos.
Els centenars de taxistes concentrats a la Gran Via de Barcelona desconvoquen la vaga prevista per la setmana que ve.
Entre 2.000 i 900 vehicles han ocupat durant 4 hores el centre de la capital catalana per protestar contra la regulació de les BTC. Allà han decidit en assemblea donar una treva, com ha explicat el seu portaveu Tito Álvarez.
Yo creo que hay que demostrar que uno es muy guerrero, que tiene mucha potencia, pero también tiene cabeza. Y yo creo que esta tregua que damos es muy importante para la ciudad y para demostrar, bueno, pues que el taxi no piensa solo en sí mismo, ¿no? Ahora el horizonte lo tenemos puesto en el Mobile World Congress.
En cultura, el col·lectiu Irídia celebrarà el mes que ve la primera edició de l'Irídia Fest, un festival dedicat a la cultura i als drets humans.
Que se celebrarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. En el festival es donarà a conèixer el projecte Freedom First Jazz des del Corredor de la Mort, una de les apostes internacionals del certamen.
En esports, el Barça vol ser a les semifinals de Copa, Eduard Cabré.
El conjunt blaugrana rep aquesta nit a la Reial Societat a l'Spotify Camp Nou amb tota la plantilla a disposició i després d'encadenar 11 partits sense perdre.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, avui ens espera una jornada ja ben diferent a la que teníem ahir. Sí que hi ha hagut aquesta precipitació fins ben bé mig matí. La tendència és que encara quedin restes de núvols, però també tendiran a trencar-se i de cara a la tarda tindrem el cel força serenat i amb aquest domini del sol en molts punts del territori ja a hores d'ara. D'altra banda, també la temperatura és ben diferent i és que, per exemple, a Girona tenim aquests 13 graus, 15 graus a Cabrils, si ens anem més cap al sud, a Tarragona, amb aquests 11 graus, o sí, que encara tenim aquest ambient fred cap a les comarques de l'interior, amb 4 graus a la ciutat de Lleida, també a Tremp. S'espera que durant la tarda arribin núvols, núvols mitjans, que aniran escombrant Catalunya de nord cap a sud, deixant el cel mig ennuvolat, però tan sols s'espera que hi hagi precipitació molt feble i en forma de neu cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Prop de 10.000 persones, segons els Mossos d'Esquadra, han sortit al carrer per exigir millores salarials i menys càrregues de feina. Convocats per Metges de Catalunya, els facultatius i altre personal sanitari han protestat davant del Departament de Salut per acabar a l'estació de Sants, simbolitzant així la marxa de facultatius del país. Des d'allà han criticat el col·lapse en diferents serveis, sota el lema «Catalunya es queda sense facultatius». David Navarro, bon dia.
Bon dia. Repetint lemes com Balcells, mou fitxa, el metge no se'l trepitja o vocació no és explotació, els facultatius han fet el recorregut en un ambient festiu. La principal queixa dels participants, com els metges de família Martín i Esther o la Lluïsa, psicòloga clínica, era la pressió que reben per la manca de metges, que els obliga a rebaixar la qualitat assistencial.
Tenim molta pressió assistencial, veiem 50 pacients al dia i són unes condicions que no sé si aguantarem molt. Surtes de la feina amb molt d'estrès.
Perquè estem farts de no poder atendre els nostres pacients com cal, estem farts de tindre precarietat laboral, de cobrar sous patètics, de treballar hores i hores, de fer visites cada 4 mesos a un pacient que s'està intentant suïcidar.
Eso hace que padezcamos una sobrecarga física y emocional que nos hace llegar a una situación límite que es la que estamos.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, s'ha felicitat pel seguiment de la vaga. Un 78%, xifra que contrasta amb el 35% comunicat pel Departament de Salut.
Èxit absolut i rotund. S'ha demostrat que el metge està emprenyat, que el metge està tip i que el metge vol fer arribar un missatge molt clar a la classe política, als gestors sanitaris, que així no anirem pas bé i que així la sanitat se'n va en orris.
Arribats a l'estació de Sants, els metges han fet una performance per evidenciar el gran nombre de facultatius que es veuen obligats a emigrar per guanyar-se la vida amb la seva professió.
Les protestes del sector sanitari han tingut repercussions arreu de Catalunya, més enllà de la protesta de Barcelona. A Girona destaca la diferència en el seguiment, segons Salut, que la xifra en un 15%, mentre que Metges de Catalunya en calcula el 75%. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
A Girona destaca la concentració d'aquest migdia a les portes de l'Hospital Trueta. La vaga de metges ha afectat a tot Catalunya i s'ha convocat per reclamar millores laborals, com un augment de personal, reducció de ràtios o la reversió de retallades, com valora l'infermer i delegat sindical del CATAC de primària Girona, Jordi López.
Per exemple, el que reivindiquem és una sanitat d'una titularitat totalment pública, que no hi hagi concerts econòmics ni col·laboració público-privada, amb la que creiem que aquests recursos es malbaraten i acaben a butxaques d'uns pocs.
A la regió sanitària de Girona, Salut ha xifrat el seguiment de la vaga en un 15,17%. D'altra banda, però, Metges de Catalunya la valoren un 80% a l'atenció primària i en un 75% als hospitals.
L'aturada s'ha deixat sentir també als ambulatoris. A Badalona, molts veïns han notat l'afectació al seu centre de salut aquest matí i han hagut de reprogramar la visita que tenien prevista per avui de cara als propers dies. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Avui als ambulatoris s'ha fet palesa d'aquesta situació. Molts badalonins, quan han arribat al seu centre de salut, s'han trobat que el seu metge de capçalera s'havia adherit a la vaga i que, per tant, havien de reprogramar la visita. Alguns han lamentat aquest fet, ja que s'han hagut de desplaçar i els ha causat un contratemps.
He trucat i m'han dit, diu, esperis un moment, així mateix. I llavors diu, sí, sí, diu, pot venir tranquil·la. Dic, miri que vinc de lluny, eh? No, no, ja pot venir. Vinc i ara em trobo pues, que no em visiten perquè hi ha vaga.
O sea, ya que avisan de que tienes que venir, podían avisar también de que hay huelga y que no cal que vengas, porque nosotros nos estamos desplazando desde Tellà precisamente para venir aquí. Entonces, claro, es una situación un poco incómoda.
Tot i això, l'àmplia majoria dels usuaris han entès la situació i els hi han traslladat als professionals sanitaris el seu suport a la vaga.
I paral·lelament, milers de sanitaris i de docents, professors i mestres s'han manifestat al centre de Barcelona demanant més recursos per als serveis públics, així com millores laborals i salarials. Convocats pels principals sindicats educatius i d'altres de minoritaris de la sanitat, aquesta protesta ha reunit més de 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Els manifestants han qualificat de penosa la situació de la sanitat, mentre que els sindicats educatius reclamen la reversió definitiva de les retallades. Des d'Educació xifren el seguiment de la vaga en un 7,7%. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Els sindicats que formen part de la Mesa Sindical de Sanitat, USOC i Infermeres de Catalunya, per exemple, han decidit manifestar-se aquest matí juntament als sindicats dels mestres. Un dels seus portaveus, Cristian Monés, s'hi ha referit de manera implícita a la convocatòria de metges de Catalunya i ha defensat el dret a tenir diferents estratègies. En aquest cas, la Mesa s'erigeix com a defensor de totes les categories professionals al sector sanitari i no només dels metges.
Nosaltres entenem les mobilitzacions que es fan al sector, cadascú determina com creu que s'ha de mobilitzar. Nosaltres estem convençuts que és junts i juntes, però hi ha altres que de moment no ho veuen així.
Sigui com sigui, sindicats i docents s'han sumat forces en una manifestació a favor dels serveis públics, una manifestació en majoria de sanitaris, això sí. I en els sindicats dels mestres han convocat de manera separada, trencant la unitat del curs passat. I l'han d'assegurar, portaveu d'USTEC, el primer sindicat que va convocar la vaga per avui i demà, ha demanat celeritat a Educació en la consecució dels acords pendents.
Estem aquí per defensar els serveis públics, tant educació com sanitat, amb dues grans demandes. Una, recuperació i millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores que estem donant aquest servei i el volem donar amb qualitat. I, per altra banda, doncs, un augment dels pressupostos per tenir més recursos i poder donar aquesta qualitat als serveis.
Però des de Comissions Obreres, Teresa Esparavé ha llançat aquest missatge al sindicat majoritari.
Tots majoritàriament hem convocat, tots estem aquí, però hem convocat en dies diferents. O sigui que és molt important tornar a la unitat sindical, si hi ha més mobilitzacions, convocar unitàriament, perquè pel departament ens pot donar una impressió de feblesa, que no és el cas perquè estem forts, i de cara a la plantilla també una certa desorientació.
La manifestació a favor dels serveis públics s'ha arrencat a plaça Sant Jaume de Barcelona i ha acabat al Parlament. Des de Junts, Laura Borràs ha rebut una espectacular escridassada quan ha volgut empatitzar amb els manifestants. No ha estat el cas dels diputats de la CUP, que han seguit la lectura del manifest juntament els concentrats. Marta, la manifestació ha estat molt plural i diversa. S'hi han afegit fins i tot pensionistes i grups en contra de l'OTAN. I demà més, perquè en continua la vaga, tant la vaga de metges com la vaga de docents.
I l'aturada, en aquest cas la dels docents, també ha tingut repercussió als centres educatius. Al Baix Penedès, la vaga ha tingut un baix seguiment, tot i que molts docents sí que han participat a la manifestació de Barcelona. Als instituts, el seguiment sí que ha estat més ampli. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
L'alumnat dels instituts amb dret a vaga sí que s'ha adherit a la convocatòria d'una forma massiva a la comarca de l'Alt Penedès. També ha estat als instituts on hi ha hagut més seguiment per part del professorat. Per exemple, a l'Eugeni d'Ors s'assenyala un 30% de seguiment per part dels mestres. Eduard Barrubés, professor de l'Institut Eugeni d'Ors, posava de manifest les principals reivindicacions.
Les mesures correctores del departament s'apliquen tard, s'apliquen malament, sempre hi ha excuses, no s'acaben de concretar les coses. Sembla que hagis d'estar cada vegada, per cada cosa, tornar a reclamar, i diem, bueno, ens plantem i que hi hagi voluntat negociadora d'una punyetera vegada.
Pel que fa a les escoles de primària, la jornada ha estat molt a prop de la normalitat. A l'escola Estalella i Graells, per exemple, cap mestre ha fet vaga, i a l'escola Mas i Parera només una persona del professorat s'ha adherit a la convocatòria.
L'aturada ha tingut també poca incidència a Osona. Segons dades d'Educació, l'han secundat el 5,5% dels professors de centres públics a la Catalunya Central. En el cas de l'Institut Sirvianum, a Torelló, han fet vaga 3 dels 76 professors. Pel que fa a l'alumnat, els cursos de tercer i quart d'ESO ha arribat al 80%. El 9FM, Guillem Rico.
Les aules de quart d'ESO estaven buides aquest matí a l'Institut Sirvianum de Torelló. Només 6 dels 90 alumnes han assistit al centre coincidint amb la vaga d'educació convocada pel sindicat USTEC. Pel que fa al professorat, només 3 dels 76 docents han secundat la convocatòria i es preveu que demà en siguin 4. Des de la direcció del centre apunten que molts professors, després de les moltes jornades de vaga que es van fer el curs passat, es qüestionen la utilitat de fer-la. Malgrat el baix seguiment, però, estan d'acord amb els motius. Montse Carrera és la cap d'estudis de l'Institut Sirvianum de Torelló.
És aquesta inestabilitat que moltes vegades doncs, ens mata, no?, a l'hora de gestionar,
perquè, bueno, doncs que s'aprovin coses d'un dia per l'altre o d'un estiu per l'altre, vale? Ja ens entenem, que s'hagin d'aplicar, que no les tinguis ben detallades o ben documentades, que surti la resolució definitiva un cop arrencat el curs, tot això, doncs, preocupa.
La vaga l'han secundat el 5,56% de professors dels centres públics de la Catalunya Central. En el global de Catalunya ha estat del 7,7%.
I totes aquestes demandes han tingut resposta des del Parlament, on aquest matí s'ha fet la sessió de control al govern.
El conseller de Salut, Manel Balcells, ha dit que comparteix el malestar dels metges i ha convidat partits i sindicats a fer canvis estructurals en el model de salut per blindar-lo amb un pacte nacional.
Però anem en els canvis de model i anem amb la complicitat de tothom. Els hi proposaré formalment, els hi enviaré una convocatòria, ens assentarem conjuntament amb totes les forces polítiques i sindicals per plantejar com hem de blindar el sistema des del punt de vista de finançament, des del punt de vista de model.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha lloat l'acord assolit al setembre amb els sindicats per contractar 3.500 mestres més i s'ha mostrat convençut que aviat acordaran revertir les dues mancances que queden.
Primera vegada en 20 anys, i per tant hi ha hagut un acord històric, hi ha hagut molt bon clima de treball des del 1 de setembre, 14 meses sindicals, hem fet reunions i més reunions, i per tant estem convençuts que la nostra proposta que reverteix totes les retallades, el més aviat possible, l'acordarem amb els representants dels treballadors.
Tots els consellers han subratllat que amb els pressupostos aprovats tindrien més diners a cada departament per enfortir els serveis públics.
Els taxistes també s'han sumat a aquesta jornada de vagues amb una plantada de vehicles de 4 hores a la Gran Via de Barcelona. Una protesta per la regulació de les BTC que ha plegat 900 vehicles segons la Guàrdia Urbana i 2.000 segons l'organització. Els conductors han fet una assemblea on han decidit desconvocar la vaga prevista per la setmana vinent. A la Gran Via hi tenim el nostre company Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. Així és, assemblea que ha plegat centenars de taxistes i que ha decidit per àmplia majoria ajornar la vaga prevista del 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb el Congrés del sector audiovisual més important del món i donar així un mes de marge fins al mobile al govern perquè posi en marxa totes les mesures que els hi han promès. Aquestes són la regulació de tarifes, més inspeccions policials a les BTCs de plataformes o la creació d'una nova norma pionera al món que regularà tots els operadors de transports a Catalunya. Tito Álvarez és portaveu d'Erite Taxi, un dels sindicats convocants de la protesta.
Yo creo que hay que demostrar que uno es muy guerrero, que tiene mucha potencia, pero también tiene cabeza. Y yo creo que esta tregua que damos es muy importante para la ciudad y para demostrar, bueno, pues que el taxi no piensa solo en sí mismo, ¿no? Ahora el horizonte lo tenemos puesto en el Mobile World Congress, que a nadie se le olvide, Mobile World Congress, y damos aire a la administración para que cumpla sus compromisos.
Coincidint amb l'assemblea que s'ha fet al Passeig de Gràcia amb CASP, els taxistes han deixat els seus vehicles aturats, més d'un miler, però molts menys dels 5.000 que volien aplegar bé a la Gran Via o bé també al Passeig de Gràcia, deixant lliures, això sí, en tot moment un carril com a mínim perquè poguessin passar els autobusos i les ambulàncies. No han omplert tot l'espai que s'havien fixat, però han fet una nova demostració de força amb un ambient força festiu, amb sons de claxons i llançament de petards inclosos. Han reclamat un cop més la reducció i el control de les flotes de BTCs per evitar que Barcelona acabi sent com Madrid.
Doncs bé, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat preocupat per les vagues convocades i convençut que tenir els nous pressupostos ajudaria metges, mestres i tothom en general. Des del Parlament, Aragonès ha demanat suport als comptes, a la CUP i a Junts per Catalunya i, sobretot, ha reiterat de nou al cap de l'oposició, Salvador Illa, la demanda de tancar un acord el més aviat possible. Parlament, Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president Aragonès ha repetit que els nous pressupostos aportarien 1.200 milions d'euros a salut i 650 milions per ensenyament. I li ha demanat al cap de l'oposició del PSC, Salvador Illa, que tanquin un acord de manera imminent.
I és molt important també tenir-lo a punt, el més aviat possible, perquè incorpora una millora de la inversió pública que necessita temps per ser executada i una millora de la dotació de tots els serveis públics. I avui, precisament, doncs que estan presents al carrer demanant respostes, una part de les respostes es podran donar millor amb aquest pressupost. I per tant, doncs, el convido a aprofundir en aquestes negociacions i tancar un acord el més aviat possible.
Illa no s'hi ha mostrat disposat i, pel contrari, li ha retret Aragonès que l'hagi puntejat reclamant al president Pedro Sánchez l'aprovació dels pressupostos catalans. També li ho ha criticat Junts per Catalunya. De la seva banda, els comuns li han demanat a Aragonès que actuï i aprovi decrets llei per avançar mentre no hi hagi pressupostos.
Notícies en xarxa.
Ens ocupem d'altres notícies del dia. Fins a 8 empreses han desenvolupat projectes 5G en el laboratori del polígon de Molló de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Projectes que han utilitzat aquesta tecnologia per poder detectar ràpidament les incidències a la xarxa de distribució d'aigua o per millorar les inspeccions industrials al sector eòlic amb drons. 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
Una d'aquestes és Ebredrone, que ha utilitzat els drons i la tecnologia 5G per a les inspeccions industrials al sector eòlic. Pau Jornet és el director tècnic d'Ebredrone.
El que ens porta és sobretot una baixa latència en la transmissió d'imatges que està captant, en aquest cas, el dron mentre està volant, i poder retransmetre-les a qualsevol punt del món en una qualitat i en uns delays, un temps d'entrega de les imatges molt, molt baix, estem parlant de molt pocs mil·lisegons, i sobretot en una qualitat altíssima.
Una altra de les empreses és Aigües de Catalunya, que utilitza la tecnologia 5G en una prova pilot que permet detectar qualsevol incidència a la xarxa de distribució d'aigua en menys d'una hora. Ho explica el seu director a les Terres de l'Ebre, Honorio Royo.
Podem comunicar qualsevol incident amb molta més rapidesa que abans. Passem de 90 dies i ara amb la tecnologia 5G, en menys d'una hora pots avisar d'una incidència.
Esta primera àrea 5G rural de Catalunya va ser creada el juliol de 2020.
El Departament d'Acció Climàtica ha presentat la nova etapa del laboratori de l'Institut Català de la Vinya i del Vi a Vilafranca del Penedès. L'INC havia invertit 1 milió d'euros en aquest nou laboratori que ha de donar més solucions i agilitzar els processos d'anàlisi. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Aquest dimecres al matí es feia la presentació davant de representants del sector vitivinícola català d'aquest nou equipament que ha suposat una inversió d'1 milió d'euros i que ha servit per renovar l'equipament i l'infraestructura d'aquests laboratoris. Tot plegat servirà per oferir millors solucions i coneixement al servei i al mateix temps agilitar els processos administratius en la relació amb els cellers i professionals. Alba Balcells, directora general de l'INCAVI.
Que és el rellançament dels nostres laboratoris, els centres de Reus i Vilafranca, per oferir més capacitat analítica al sector, però també més paràmetres, més recerca, més innovació i, sobretot, més obertura col·laborativa a la resta del sector com a centre públic de recerca que som.
L'objectiu final d'aquest procés de modernització és, doncs, dotar d'eines al sector per garantir la qualitat dels vins que s'ofereixen al consumidor final.
I repassem altres notícies destacades del dia. Acaba la instrucció per les càrregues policials de l'1 d'octubre.
Més de 5 anys després dels fets, aniran a judici 45 policies nacionals i s'arxiven les diligències per a 20 més per les càrregues en diversos centres educatius de la ciutat que van deixar desenes de ferits. Segons el magistrat instructor, els fets podrien constituir delictes de lesions contra la integritat moral i fins i tot de tortures.
Un informe d'Amnistia Internacional denuncia la falta de transparència en la gestió de la pandèmia de Covid a les residències de gent gran.
Per això demana que el Parlament impulsi una auditoria independent per avaluar el grau de compliment de l'administració en la protecció dels drets dels més grans durant els primers mesos de pandèmia. Amnistia diu que el grup de treball de la Cambra Catalana sobre la matèria no ha avançat gaire durant l'últim any i lamenta que no reprengués la comissió d'investigació de la passada legislatura. A més, demana a la Fiscalia que segueixi investigant possibles males praxis.
I detenen un home, Miranda de Ebro, a Burgos, com a presumpte autor de les 6 cartes amb material explosiu enviades a diversos estaments.
Els enviaments es van fer a finals de novembre i principis de desembre de l'any passat a la presidència del govern espanyol, l'ambaixada d'Ucraïna a Espanya o l'ambaixada dels Estats Units també a Madrid. L'operació, coordinada per l'Audiència Nacional, continua oberta i s'ha escorcollat el domicili de l'arrestat. L'home passarà a disposició judicial divendres.
És moment per a la cultura. El col·lectiu Irídia celebrarà el 2 i 3 de febrer la primera edició de l'Irídia Fest, un festival de cultura i drets humans que se celebrarà a Barcelona. Estarà dedicat al jazz, al rap, al kuduro i al reggaeton i té com a protagonista l'artista Keith Lamar, que és el corredor de la mort als Estats Units. Esplugues Televisió, Carol Gramunt, bon dia.
Bon dia. Doncs és un festival que, a més de posar el focus en la cultura, ho fa també en els drets humans. La idea neix de la reflexió que és imprescindible demostrar que hi ha alternatives col·lectives empoderadores per fer front a la radicalització de l'odi a través de crear espais de comunitat i celebració. El dijous 2 de febrer es farà un concert en directe, un projecte liderat per l'afroamericà Keith Lamar, que cantarà des de la seva cel·la de la presó d'Ohio, on porta 28 anys el corredor de la mort, i la seva execució està prevista per aquest any 2023. Aquest projecte forma part de la campanya Justice for Keith Lamar per conscienciar sobre la pena de mort i evitar la condemna del propi Keith. Les lletres d'aquest cantant reflexionen sobre la llibertat a través del jazz i la poesia, El propi Key, de la roda de premsa celebrada aquest matí, ha assegurat, a través de trucada des de la presó, que gràcies a la música i aquestes col·laboracions que parlen de la seva situació personal, el seu missatge pot arribar a les noves generacions per avançar en els drets socials i econòmics perquè precisament siguin aquestes noves generacions les que lluitin per un futur millor.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol. I és que el Barça vol ser a les semifinals de la Copa del Rei per aconseguir-ho de vèncer avui a la Reial Societat, a l'Spotify Camp Nou, un partit pel que el tècnic Xavi Hernández disposa de tota la plantilla després d'encadenar ja 11 partits sense perdre. Escoltem Xavi Hernández.
Juguem davant de la nostra afició, que els necessitem. Des d'aquí, aviam si el camp pot estar més o menys com l'altre dia, unes 80.000 persones, doncs no ens anirien malament. Crec que és un partidàs. Crec que nosaltres estem en un bon moment de forma, a pesar de l'últim dia contra el Getafe. Ells estan en un gran moment de resultats, de joc, de confiança, i es pot veure un gran partit, no? Sí, a sobre és uns quarts de final de Copa molt interessant.
El partit començarà a les 9 de la nit, mentre que hem d'explicar també que la jugadora del Barça, Salma Parayuelo, és baixa d'última hora per lesió pel derbi d'aquesta tarda de la Lliga Femenina, la màxima categoria del futbol femení. El Barça, que és líder en ple de punts, 14 victòries en 14 partits, rep a les 6 de la tarda l'altre equip català de la màxima categoria, al Llevant les Planes de Sant Joan d'Espí, que és nouvingut a la categoria i que està a la part mitja baixa de la taula classificatòria. I en bàsquet avui a jugar un partit clau per l'Espar Uni Girona a la màxima competició continental. Natal, l'Eurolliga femenina. Les gironines visiten a les 6 de la tarda a la pista del Sopron, a Hongria, que és el líder del grup de la competició. Des de Televisió de Girona ens informa en Joan Massaguer.
L'Espar Girona visita el vigent campió de l'Eurolliga, el Sopron, amb comptes pendents. Al desembre, els dos equips van viure un capítol tens per la sortida de Britney Sykes del conjunt hongarès cap a Girona, que va perjudicar l'equip d'un Bernat Canut, que no ha volgut donar importància a la prèvia.
Tots aquests moments són molt efímers i els hem d'intentar aguantar i l'hem d'intentar millorar. I l'equip té molt marge de millora, tant a darrere com a davant.
És innegable, però, que el duel arriba carregat de picant. Tot i això, les gironines viuen el millor moment de joc de la temporada i també el de resultats, amb només una derrota en els últims 11 enfrontaments entre Lliga i Eurolliga. A l'altra banda del parquet, el Sopron lidera el grup B juntament amb l'Esquio, amb una victòria més que l'Espar, que és cinquè.
També en bàsquet a l'Eurocup femenina, la segona competició continental, el Cadí la Seu inicia a 8:45 del vespre a casa l'eliminatòria de vuitens de final davant del Flames Carolo francès. I també en bàsquet, qui té una cita avui dimecres és el Joventut de Badalona, a l'Eurocup, segona competició continental masculina. La penya rep a 8:15 del vespre l'Olimpia de Ljubljana, que és el coe del seu grup. I en hoquei sobre patins, aquesta nit a les 9 juguen dos partits de l'hoquei Lliga femenina. El Cerdanyola rebrà el Manlleu, mentre que el Palau de Plegamans, un dels millors equips de l'hoquei Lliga femenina, rep el coe, l'Alpicat. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Loved a lonely time,
up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. Prop de 10.000 persones, segons els Mossos d'Esquadra, han sortit al carrer per exigir millores salarials i menys càrregues de feina. Convocats per metges de Catalunya, els facultatius i altre personal sanitari han protestat davant del Departament de Salut, que, per acabar, a l'estació de Sants, simbolitzant així la marxa de facultatius. Des d'allà han criticat el col·lapse en diferents serveis, sota el lema Catalunya es queda sense facultatius, repetint en lemes com Balcells mou fitxa, el metge no se'l trepitja o vocació no és explotació, els facultatius han fet el recorregut en un ambient festiu. La principal queixa dels participants, com els metges de família Martín i Esther o la Lluïsa, psicòloga clínica, era la pressió que remen per la manca de metges, que els obliga a rebaixar la qualitat assistencial.
Tenim molta pressió assistencial, veiem 50 pacients al dia i són unes condicions que no sé si aguantarem molt. Surtes de la feina amb molt d'estrès.
Perquè estem farts de no poder atendre els nostres pacients com cal, estem farts de tindre precarietat laboral, de cobrar sous patètics, de fer visites